Les últimes dades posen de manifest un increment de la inseguretat ciutadana a la nostra comarca. És un tema que preocupa i molt els ciutadans pels quals incrementa aquesta percepció d'inseguretat. Ara volem posar sobre la taula totes aquestes qüestions amb el cap dels Mossos d'Esquadra, la Garrotxa, amb la Ortiz, i el cap també de la policia local d'Olot, l'Ignasi López. Què tal, com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i bona hora.
Bé, bé.
Gràcies per venir a aclarir-nos algunes de les dades que d'entrada, per exemple, ens sorprenen, Ignasi, perquè en l'últim any, per exemple, segons les dades facilitades des de la Generalitat, la policia municipal d'Olot ha fet un total de 7.700 serveis. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí. Són serveis de tot tipus, tant sigui perquè un ciutadà ens ha requerit per telèfon, venint a la comissaria, o bé sigui de pròpia iniciativa. De vegades coneixem determinades problemàtiques que requereixen anar-hi passant i anar-ho tractant, i també podem planificar que les patrulles facin un recorregut diari per punts on pot haver algun problema, del que sigui. Són controls de trànsit, són respostes a requeriments per molèsties, perquè hi ha algun espai de la ciutat que està brut i anem a mirar a veure si aquell trasto que hi ha allà, si Sigma està al cas i s'ha de recollir, o si és que algú ho ha deixat de mala manera i cal aixecar acte. Bé, de fet, qualsevol de serveis que puguem fer, i francament, al cap de l'any, és molta feina.
En el cas concret dels Mossos estem parlant d'uns 1.800 delictes, un 11,1% més que el març del 2021, aquest període que va des del mes de març fins al febrer. D'aquests delictes, els que van contra el patrimoni també han crescut. Què entenem per aquest tipus de delictes? De quin tipus de delictes estaríem parlant més
bàsicament,
concretament?
Bàsicament, les dades que vostè m'està donant estan centrades únicament a Olot. Òbviament, nosaltres abarquem tota la comarca i sí que hi ha un repunt més, és a dir, en general, a la comarca ha crescut un 12 i alguna cosa % més, és a dir, molt poc, perquè, òbviament, doncs, la conurbació urbana de la ciutat d'Olot és la que engloba un número més important d'habitants i, per tant, doncs, es creen certes problemàtiques que no es donen en altres pobles més aïllats. Però sí que hem tingut últimament, en els últims anys, i sobretot després de la pandèmia, un creixement ascendent contingut, vale, en relació als delictes contra el patrimoni. Però hem de pensar que del total d'aquests delictes contra el patrimoni podem entendre des d'un robatori a interior domicili, un robatori interior del vehicle, puguem entendre un robatori amb violència i intimidació, però del total, d'aquests números del total que vostè ara m'ha exposat, gairebé el 70% l'engloben certs delictes que no impacten d'una manera important en la percepció de seguretat. I m'explico. Per exemple, tenim les estafes per internet,
sí,
que han pujat d'una manera espectacular. És més, el cos de Mossos d'Esquadra, i en general, veient com ens està arribant aquest impacte a través de les xarxes socials, ha creat la comissaria virtual per conèixer, denunciar i investigar aquests casos. Per tant, tenim les estafes, tenim els furs, que tenim els fets de que un es deixa la bossa dins el cotxe obert i li sostreuen, o es deixa el telèfon i li sostreuen, és a dir, tots aquells fets contra el patrimoni que no tenim una interacció amb ningú més, i danys. I aquestes tres tipologies, estafes, la primera, furs i danys, engloben gairebé el 70% de fets denunciats de delictes contra el patrimoni. La resta, el 30%, sí que són aquests fets delictius que impacten negativament en la percepció de seguretat. I és en aquests tipus de delictes en els que nosaltres, doncs, hi hem d'invertir, doncs, més esforços en prevenció i en investigació.
Per tant, si agafem aquestes dades, que d'entrada ens poden sorprendre, aquella percepció de que a vegades hi ha de que, ostres, tot plegat és com més insegur ara. Es respira aquest ambient, sobretot quan hi ha onades de robatoris, això se sent a dir molt, no? És que no estem massa tranquils. Estem en un moment d'intranquil·litat ara?
Sí, i tenim diversos factors. Val? Un dels factors és la percepció de seguretat. L'altre dia el conseller, doncs, donava un exemple, que és una dona que ha de travessar una plaça en la qual hi ha gent de diferents doncs, orígens, vale? I la plaça està totalment il·luminada a la una de la matinada i la va d'un cantó a l'altre. Aquesta mateixa plaça, amb la mateixa gent, sense il·luminació, una dona d'un cantó passa a l'altre. Estic segur que sigui una dona o un nen o una persona gran o una altra persona, si se li fa l'enquesta al final d'haver recorregut la plaça i li pregunten quina percepció ha tingut vostè,
sí.
Segurament la percepció d'inseguretat quan la plaça no està ben il·luminada, passa altes hores de la matinada i hi ha gent de la qual d'altres entorns i cultures tindrà aquesta percepció. I aquí també hem de treballar nosaltres, eh? I hem de treballar amb la presència policial, hem de treballar amb els controls policials que estem fent. Un altre element que m'està demanant d'aquesta percepció és les xarxes socials. Un robatori en una casa es pot convertir a 200 robatoris perquè es retuiteja o es reenvia a través de WhatsApp i el robatori en una casa que van fer mal a no sé qui, vale, encara està apareixent al cap de 2 mesos amb altres xarxes socials o amb altres elements de comunicació. Per tant, aquests són dos elements que sí que ens creen aquesta percepció d'inseguretat. És cert, tenim fets delictius, això no ho podem negar. També és cert que tant la comarca de la Garrotxa com la ciutat d'Olot ha augmentat de població d'una manera important, per sort, perquè hi ha un bon teixit industrial que aporta i ofereix un mercat laboral potent. Per tant, això ens fa créixer població. Vale, són tots aquests elements en els que hem de treballar, tant de prevenció com aquesta creació de la percepció de seguretat.
Per tant, pel que m'esteu dient, la percepció és molt més alta que els fets que realment es produeixen. Seria una mica això?
Sí, en sí. Principi.
De fet, hi ha elements que sí que poden ajudar a que aquesta percepció de certa inseguretat pugui haver augmentat darrerament. Hi ha un fet que d'aquests darrers anys hem patit més a la ciutat, que són les ocupacions, el delicte d'usurpació, perquè la realitat era que tota la zona més al voltant de Barcelona, doncs tots aquells espais, tots aquells grans tenidors que tenien pisos tancats, que eren susceptibles de ser ocupats, doncs determinades xarxes que es dediquen a això, doncs es van ocupar, revenien claus, aquesta picaresca que es fa, no?, a famílies pues, que tenen pocs recursos, etc. Bé, aquesta gent que de manera organitzada busquen sempre pisos per poder revendre claus i demés i negociar d'aquesta manera fraudulenta, doncs quan tot aquest espai més a prop de la zona metropolitana de Barcelona ha quedat, diguem, més cremat, en el sentit de que ja havien doncs, gran part de les vivendes que podien haver, doncs ja realment han pogut actuar sobre elles, doncs s'han anat desplaçant. I d'uns anys cap aquí hem tingut gent que no eren d'aquí la ciutat, que van començar a buscar i a trobar vivendes que estaven tancades, principalment de grans tenidors, i a fer aquestes ocupacions per després, doncs, una família, la que fos, de vegades també que venien doncs, de l'altra punta del país i que no tenien cap vinculació amb la ciutat, però que se'ls oferia, no?, aquestes màfies oferien unes claus d'una vivenda a Olot, no? Clar, de tota aquesta gent que ha vingut i de totes aquestes ocupacions que s'han anat produint, en determinats casos són famílies normals, doncs, que tenen pocs recursos, que poder treballar en una feina que no tenen masses diners i que ja sabem tots que hi ha dificultat per trobar un lloguer aquí a la ciutat, no? I en un moment donat doncs, es poden decidir doncs, per acceptar a comprar unes claus d'aquestes per poder viure, no? Però altre tipus de gent també que ha vingut és gent que no té ni ofici ni benefici i que realment acaben generant un mal ambient en aquell espai, no? Hem tingut blocs, i de fet tenim encara alguns, no?, on hi ha un percentatge important d'ocupacions, però són incíviques. És gent que porta un mal viure, no? Per la qual cosa el delicte seria un d'usurpació que s'ha fet en el segon primera i en el tercer quarta i en el baixo segona, per dir alguna cosa, no? Però clar, sí que poden haver generat molts d'aquells serveis que hem dit a l'inici, a partir d'un delicte hi ha moltes queixes, perquè hi ha moltes molèsties, i a més es pot produir, doncs, jo què sé, no?, alguna activitat il·legal en aquells espais, i a més soroll a la nit perquè no respecten, bé, i tot això, i llavors punxen l'aigua, i llavors hi ha un escape d'aigua, clar, això, evidentment, és cert, degrada una mica la ciutat i la convivència, la percepció de dir, caram, és que aquests problemes abans no es donaven i ara es donen, no? Bé, és cert que d'uns anys cap aquí estan baixant una miqueta la quantitat de les ocupacions i blocs bastant conflictius hem anat aconseguint, doncs, a poc anar-los millorant, no? Però és cert que una miqueta dins de tot aquest ambient, no?, i aquesta convivència que tots volem tenir, és un element que encara està massa actiu a la ciutat i que hem d'anar incidint més.
Blai?
Jo a puntualitzar una dada que també crec que és molt important, que si, és a dir, l'impacte que fa la criminalitat i la delinqüència en una societat, el cos de Mossos d'Esquadra la medim per delictes per cada 1.000 habitants. Val? Llavors, si mirem els delictes per cada 1.000 habitants que té Catalunya en general, tenim que està sobre 74,8 delictes per cada 1.000 habitants. La Garrotxa està a 50 delictes per cada 1.000 habitants, és a dir, 25 punts menys que la resta de Catalunya. Això vol dir que tenim una comarca segura, més segura? Sí, però això no deixa que tinguem puntes delinqüencials. Per exemple, i tornant a la percepció d'inseguretat, vam tenir una sèrie de robatoris violents a final d'any amb gent gran l'any passat i que es van poder resoldre relativament ràpid pel que fa a la investigació d'aquells fets, i en relació als delictes de robatoris violents o gent gran o joves, durant tot aquest any han ingressat 6 persones a presó. Vale? Hem aconseguit detenir i poder ingressar a 6 persones a presó. Clar, un delicte contra persones vulnerables i sobretot el violència i intimidació, això sí que crea molta alarma social. En aquest aspecte, dir que treballem plegats, juntament amb la policia municipal, intercanviant tota la informació i també establim estratègies de prevenció i detecció d'aquests fets, però també he de dir que és a dir, el delinqüent sempre va dos passos per endavant que la policia o que la societat, perquè mai saps a on començarà a fer una sèrie de fets delictius. El que marca l'eficàcia i eficiència d'un cos policial és que des de que comença a detectar una problemàtica, posem la que hem tingut a final d'any també i que ens va afectar d'una manera important tant a Olot com en una altra població de la Garrotxa, com a Sant Feliu de Pallerols, els robatoris interior domicili, vale? Molt preocupant. El que deia, per tenir una policia eficient i eficaç, ha de tenir una resposta molt ràpida, és a dir, des de que comença a detectar aquests fets, mira quins són els patrons, vale? Per determinar hores, modus operandi, llocs d'accés, llocs de sortida, i crear un dispositiu policial que ho aturi. I això ho vam aconseguir ja des de final d'any amb el pla operatiu de prevenció de robatoris d'habitatge, que són els famosos controls que ens trobem o bé a Bracons o bé a la rotonda de Besalú, és a dir, en dies i hores estratègicament ja estudiades per evitar que ens entri aquesta delinqüència d'un perfil ja més especialitzat que ens ve de fora.
Per tant, aquesta delinqüència podem dir que ja es veu a venir, a vegades? És a dir, quan feu aquests controls a Bracons en determinades hores és perquè ja sospiteu que pot haver-hi alguna entrada?
És a dir, arrel d'estudiar els fets que no podem evitar, perquè ens sap molt de greu, no podem evitar, els investigadors miren quins són els patrons de coincidència d'aquests determinats fets. I arrel d'això es pot establir una estratègia per prevenir i evitar que ens arribin. És més, a la rotonda de Bracons no és la primera vegada que estem detectant, parant i identificant gent que té múltiples antecedents de delictes contra el patrimoni i ens venen o bé d'Hospitalet, o bé de Montcada, o bé d'Osona, o bé d'altres llocs.
I què es fa amb aquestes persones si els detecteu? Se'ls fa girar cua? Se'ls deté?
Deté si realment en l'escorcoll es troben elements que poden permetre. Fa relativament poc, fa dues o tres setmanes, vam detenir a un home de 71 anys per diversos robatoris a domicili, i el van detenir, no van poder evitar el robatori, vale? No van poder evitar el robatori en un domicili, però sí que al municipi on vivia, a Manresa, ja davant del casa seva ja l'estava esperant un vehicle policial que el va escorcollar, el va identificar primer, el va escorcollar i va trobar elements del robatori que havia efectuat en el seu vehicle. Llavors, nosaltres quan detectem aquesta gent, la identifiquem, si no porten res, ells ja saben que estan identificats i entren allà, donen un raonament, quin raonament, que passen per comarca, i a vegades els deixem passar per comarca, però a l'altre ens posem en contacte en l'altra comarca per avisar el cos policial o els Mossos, la comissaria de referència, dir-li, escolta'm, et venen aquests senyors, et venen amb aquesta matrícula, que tenen múltiples antecedents per estar una mica a la guait.
Ara últimament s'ha estat comentant molt que per tal doncs d'acabar o de controlar una mica més totes les ocupacions, especialment les ocupacions incíviques, els ajuntaments tindran com més marge de maniobra per tal de poder prendre mesures. Heu començat ja a notar aquest marge de maniobra des de la policia local?
La veritat és que és complicat, perquè moltes vegades aquests canvis legislatius van encarats a que els grans tenidors estiguin una mica més collats i tinguin una mica més d'obligacions en quant a denunciar els fets, en quant a promoure el lloguer social, etc. Justament aquests grans tenidors, moltes vegades, davant d'aquests canvis legislatius, com tenen uns bons equips jurídics, el que fan és mirar de trobar quantes més traves possibles a qualsevol iniciativa que pugui haver. No? Moltes vegades l'Ajuntament, quan mira entre cometes, pues, condicionar una mica en aquests grans tenidors per tal de que facin determinades accions, no? Moltes vegades ens trobem que costa horrors, que costa horrors. No? I la veritat és que això, conjuntament amb que la justícia, que mai és massa resolutiva ni ràpida, i menys en aquest tema, perquè l'usurpació és un delicte lleu, no? Fa que moltes vegades pues, realment sigui complicat. No?
Per tant, a vegades als grans tenidors ja els hi està bé que passin aquestes coses?
No és que els estigui bé, però com no volen tenir una disponibilitat immediata d'aquella vivenda, no volen fer gaires més esforços.
Però a vegades els hi destrossen.
Sí, però ja assumeixen aquella realitat i quan poder d'aquí 5 anys vulguin disposar d'aquella vivenda, llavors doncs, venen a negociar i fins i tot aquelles coses que també són nefastes, que és acabar donant uns diners a aquella persona que està visquent perquè marxi, no? Que realment ens provoca de vegades barbaritats. Hi ha hagut vegades que aquella persona que ha ocupat i que ha venut aquelles claus per 800 euros, quan s'assabenta que el banc vol disposar d'aquella vivenda, fa fora amb violència o amb intimidació en aquella família a qui li havia venut les claus per tornar-se a posar ell per tal d'aconseguir que sigui el banc qui li dongui una indemnització amb ell per anar-se'n de manera voluntària. No? Clar, això realment
això
és el món...
de l'estafa, no?
Bueno, això és el món dels despropòsits. No? És francament complicat. A l'Ajuntament tenim una comissió on hi ha gent d'habitatge, on hi ha gent de serveis socials, on hi ha gent de la policia, d'urbanisme, per tractar tots aquests punts de conflicte que tenim amb les ocupacions per mirar de resoldre's al màxim, per prendre les mesures que siguin necessàries en quan podem. Quan sabem que un pis s'ha abandonat o és possible que es pugui aconseguir que marxi la gent, doncs de seguida mobilitzem en aquest gran tenidor per tal de que prengui mesures de posar una porta antiocupa, per mirar de posar una paret de totxanes, i si no, de pròpia iniciativa, ho fa l'Ajuntament i els hi reverteix la despesa. No? Vull dir que el desgast i la feina que fem és important en aquest sentit i anem aconseguint petites victòries. No? Jo aprofitaria, si em permets, en aquest moment també per demanar i agrair molt la col·laboració ciutadana, perquè aquest delicte, per poder evitar una ocupació, ha de ser, hem de tenir a la policia coneixement immediat. En el moment que s'està produint, que estem sentint uns cops de martell o hem vist algú que entrava per una finestra o el que sigui, és en aquest moment quan sí que és possible avortar-la perquè aquella persona que ha entrat encara no és el seu domicili, no ha desenvolupat la seva intimitat, per la qual cosa sí que és possible que els fem fora immediatament.
Quin marge tenim?
que no hagin, que no realitzin allà la seva intimitat, és a dir, si porten un parell de dies, s'han entrat als seus mobles, si tenen la seva roba dins, allò ja protegeix, la normativa avui dia protegeix, bueno, sí, de manera il·legítima, però és el domicili d'aquella persona, per la qual cosa s'ha de garantir, no? A no ser que sigui una segona residència on realment nosaltres hi anem, no? O a no ser que sigui que tenim la mare ingressada dues setmanes i s'ha ficat a dins una persona, evidentment ja seria diferent. És un delicte més greu, és una violació de domicili i ni que hagin passat uns quants dies podríem fer fora aquella persona. Però quan és un pis que està totalment tancat, que no hi viu ningú, ni van de cap de setmana ni res, sí que la immediatesa és fonamental per
nosaltres. O sigui que en el millor dels casos hauríem d'enxampar l'individu havent entrat i assegut en el sofà d'aquella casa, sense cap pertinença escampada pel pis.
Que estiguin canviant el pany en aquell moment, sí.
A partir del moment que han canviat el pany, també ja han begut oli?
No. O sigui, si nosaltres tenim constància perquè tenim un veí o tenim el propietari i dir, escolta, jo ahir vaig venir i això estava tancat i jo havia canviat el pany i avui m'he trobat que no hi puc entrar, no? M'estan parlant d'ahir cap avui, per la qual cosa, nosaltres fem rebentar aquell pany, entrem i la persona que pugui portar 10 hores en allà la fem fora immediatament. Si realment han passat 3-4 dies, ja canvia totalment i la realitat és que la normativa no ens ajuda gaire per poder ser més resolutius.
Per tant, si pernocta, per exemple, ja és un punt negatiu a favor del...
Certament.
Del propietari.
No hi ha una jurisprudència que determini quines hores esdevé domicili d'aquella persona o vivenda.
Has de buscar una mica els elements que puguin dir entre els veïns, el propietari, que tinguis elements que facin idea més o menys clara de quina és la situació.
De fet, la jurisprudència no us ajuda gaire en moltes ocasions, oi? Perquè esteu també una mica desvalguts. I quan dic això em refereixo, per exemple, amb la multireincidència. Quantes vegades no ens trobem gent que heu detingut una, dues i fins a 30 vegades i tornen a estar al carrer. Com s'ha de solucionar el tema de la multireincidència? Perquè de vegades, dins de l'argot policial, teniu el que anomeneu vells coneguts, no? Que són aquells que són multireincidents. Però també el ciutadà coneix molts d'aquests multireincidents.
Això és,
I això costa, no?, de que el ciutadà entengui que aquesta persona continua estant al carrer, malgrat tenir
costa
un històric.
Costa moltíssim, però jo he de dir que també fiscals i jutges s'ajusten a el que marca la llei i la legislació actual, legislació penal. I sí que nosaltres hem detingut una, dues, tres vegades i, per exemple, aquests últims sis persones que han ingressat a presó durant aquest any per robatoris greus, importants, nosaltres, jo mateix i el cap d'investigació, moltes vegades hem anat directament a fiscalia a parlar amb el jutge i li hem exposat de la perillositat de mantenir aquella persona en llibertat en aquesta situació que estava produint delictes greus. Però sí que ens hem adonat que la reincidència cada vegada va pujant més, però també el delinqüent cada vegada sap fins a quin punt pot exercir el seu delicte, vale?, per no esdevenir un delicte greu i que per aquest fet no ingressi a presó.
És a dir, és la gravetat del delicte, per entendre'ns, més que no pas la quantitat de vegades que puguis cometre petits delictes.
Exacte. Tot i que ara hi ha hagut una modificació legislativa en la qual ja es contempla reincidència si durant 6 mesos hi ha hagut doncs, determinats fets delictius que puguin ser delictes lleus, vale?, reiterats, al cap de 6 mesos sí que es pot demanar al fiscal doncs, la reavaluació d'aquesta persona per ingrés a presó. De totes les detencions que hem tingut durant tot l'any a Olot, dels detinguts a Olot, tenim 25 persones que acumulen 72 detencions de diferents tipologies de delictes, delictes lleus i delictes més greus. Val? Però sí que això és una tònica que els últims anys, Ignasi, ens estem trobant aquesta multireincidència que comença a arrelar. Aquí a la Garrotxa tenim bàsicament 2-3 perfils de delinqüents. Un perfil baix, seria un perfil baix d'aquell delinqüent que jo m'atreviria a dir delinqüència de subsistència, és a dir, el que roba 4 ferros o les monedes d'una màquina, rebenta la màquina i tal. Aquest fenomen del robatori amb violència i intimidació, en el qual l'important o bé és el bolso o bé el telèfon mòbil, que també ja és un perfil una mica més elevat i del que estem treballant. De tots els robatoris amb violència i intimidació que hem tingut a la Garrotxa, el 70% s'han resolt positivament en detenció. I d'aquests, i com li he dit abans i torno a repetir, 6 han entrat a presó. Per tant, bueno, hi estem treballant i treballant.
I, a més, i el tercer, ha comentat aquest de perfil baix, el perfil mig.
I el tercer,
i el perfil alt, quin seria?
El perfil, diguéssim, més especialitzat, pro, no? Més especialitzat, pro, com sí. Diuen les aplicacions, la pro, és aquell perfil de delinqüència que ens ve de fora. És la delinqüència que ve ja única i exclusivament a fer robatoris a domicili per treure diners, joies, res més, i fan 2 o 3 robatoris i marxen. És a dir, aquella delinqüència especialitzada que ens ve de fora, ja sigui robatoris a empresa, ja sigui robatoris a domicili.
Estem fora de temps, de fet podríem estar parlant molta estona, perquè de fet el tema policial és absolutament apassionant. Moltes vegades podem dir, oh, és que passa això i no s'hi posa solució, però clar, també hem d'entendre la feina de la policia, no? Que en moltes ocasions també esteu estacats, no? per la pròpia legislació. Ja per anar acabant, des de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi, necessiteu més agents en aquest moment?
Evident, i de fet a la Junta Local... L'alcalde va explicar l'esforç que ha fet ara l'Ajuntament per tota aquesta taxa de reposició de funcionaris que s'han jubilat de l'Ajuntament, traslladar-ho, convertir-ho en 3 places noves de policia. Farem una petita unitat que creiem que pot anar bé per tractar algunes d'aquestes problemàtiques, no només per respondre a demandes, sinó per planificar que aquesta unitat operativa que volem crear vagi en aquests llocs de conflicte que tenim, on tenim moltes demandes de manera reiterada, per mirar d'ajudar a millorar la percepció de seguretat. I el mateix alcalde li va reclamar en el conseller, doncs, que a veure si es podia augmentar, que sembla que el conseller va estar bastant receptiu, ens va explicar noves promocions que sembla que els Mossos aniran fent pròximament.
Sí, bàsicament el que sí que es va comprometre és que arribaran efectius, ara hi ha una promoció de 850 que acabaran a l'institut, l'escola, al setembre, i és el dels pocs anys, jo crec que és l'únic any en què s'encavalguen tant una promoció que està acabant de sortir amb una nova de 850.
Quants agents necessitarien els Mossos per anar tranquils?
Per anar tranquils, és com els recursos. Això és una decisió estratègica. Jo aquí no me puc manifestar. És una decisió estratègica de cos. Però és igual com qualsevol administració, qualsevol empresa, si com més recursos humans o més recursos econòmics, millor servei es pot donar i més ampli mercat, diríem, en qüestió amb l'empresa privada, doncs es pot abarcar.
Blai Ortiz, cap dels Mossos de la Garrotxa, Ignasi López, cap de la Policia Local d'Olot. Gràcies per acompanyar-nos.